Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Passen 5 minuts de 2:15 del matí. Ha estat el nom propi d'aquest cap de setmana, primer perquè ha estat designat per tercera vegada consecutiva el candidat de Convergència i Unió a les pròximes eleccions al Congrés dels Diputats. Segon, perquè ha dit que està disposat a donar suport a una moció de censura contra el govern de Zapatero abans no acabi l'any i fins i tot entrar al pròxim govern. Avui, a Mont-RAC1, el secretari general de Convergència i Unió, Josep Antoni Duran i Lleida. Senyor Duran i Lleida, bon dia, benvingut.
Molt bon dia. Quedo molt sorprès per aquestes afirmacions, però ara en parlarem.
Molt bé, entrem en detall. Primer comencem per això de la moció de censura. De fet, el PP ja ha dit que no està molt per la labor. Què ha canviat perquè ara no descartin sumar-se a aquesta hipotètica moció quan fins ara sempre havien deixat clar que aquesta no era la solució?
Aviam, en el context d'una entrevista preguntat pel periodista i no pas per iniciativa pròpia, quan se'm pregunta, però escolti'm, vostè sobre les eleccions, diu, miri, nosaltres no ens importa tant, i repeteixo, no ens importa tant quan es faran les eleccions, sinó què s'ha de fer d'aquí a que es convoquin les eleccions. Insistint en la pregunta és quan em planteja què faríem amb la hipòtesi de que es plantegés una moció de censura en la que només tingués com a objectiu avançar les eleccions. Dic, no puc donar resposta, perquè com que no està plantejada, no hi ha resposta de Convergència i Unió, a títol personal i repeteixo textualment les meves paraules, el que caldria fer és parlar-ne i ens ho pensaríem. A partir d'aquí, la conclusió veig que és, Duran Lleida recolza una moció de censura en Zapatero perquè puixin Rajoy, el senyor Iceta surt i diu en Duran té pressa de que en Rajoy arribi a la Moncloa. Jo demano una mica de serietat, menys tacticisme per part dels partits, una mica de serietat també per part dels mitjans. Se'ns exigeix als polítics serietat, però també nosaltres tenim dret a exigir-la a tothom.
O sigui, que no té res a veure aquesta resposta que vostè va donar.
No, i a més vaig afegir, en la mateixa entrevista vaig afegir, que estava convençut que el PP no ho faria, i no ho faria perquè no ho ha fet al llarg d'aquesta legislatura. El meu criteri polític, i potser m'equivoqui, però és el meu, li ha faltat coratge al PP, perquè un partit que està en les condicions que està, té que presentar una moció de censura i visualitzar, si és que la té, una alternativa en el debat de la moció de censura. Per tant, ja deia que si no ho havia fet durant aquests 4 anys o 3 i escaig, no ho faria ara en aquest moment. Em sorprèn també la posició del portaveu del PP que digui, ara arriba tard Convergència i Unió proposant la moció de censura, l'haguessin pogut plantejar abans. Si Convergència i Unió no pot plantejar la moció de censura, si no tenim el nombre de diputats suficient, l'únic partit que té el nombre de diputats suficients per plantejar la moció de censura és el Partit Popular, i no ho ha fet. Per tant, no crec que aquest sigui el debat que interessa el país, almenys a mi. El debat ni tan sols a mi m'interessa de quan es faran les eleccions. M'interessa, per exemple, això que diu La Vanguardia avui, i estic molt molest que digui que el govern, doncs, el que fa és ajornar definitivament la reforma del procés de negociació col·lectiva, perquè crec que allà sí que hi havia possibilitats de crear les bases, millorar la flexibilitat de les empreses, apropar les petites empreses al conveni per tal de crear treball. Això sí que em preocupa. Em preocupa la finançament de les empreses, em preocupa que hi hagi crèdit, tot això sí, la data i la moció de censura, sincerament per mi...
Sí, però tenim unes eleccions pendents que s'han de fer, no? I potser sí. Alguns diuen que és millor fer-les com més aviat millor, d'altres, mira, no cal precipitar-nos. Avui el confidencial.com parlava que el Partit Popular treballa amb la data del 30 d'octubre. Des de Convergència i Unió, amb quina data treballen?
No tenim cap de prevista, però totes són perfectament per nosaltres possibles. Per tant, crec més aviat que poden ser el mes de novembre, però especular sobre la data electoral, reitero el que he dit abans, a mi no em preocupa tant. És a dir, què hem de fer d'aquí al 20 d'octubre o què hem de fer d'aquí al 27 de novembre? Aquesta és la pregunta. Hem de tirar endavant la reforma de la negociació col·lectiva? Hem de baixar el coeficient de solvència que exigim a la banca, que és molt superior al que exigeixen a la resta de banca europea, i per tant un punt d'aquest coeficient de solvència que encara continuaríem estant per sota de la banca europea, els obliguem als bancs a que el dediquin a oferir crèdit dit a la petita i mitjana empresa i als autònoms, hem de fer la reforma de les polítiques actives, hem de, per tant, donar-li una volta al sistema que tenim de subsidi d'atur, hem d'invertir les xifres que gastem 33.000 milions d'euros en polítiques passives, és a dir, pagar aquell que no té feina, en canvi només 8.000 milions d'euros en polítiques actives, és a dir, ajudar aquell que no té feina a trobar-la, invertim això, fem com a Holanda, i Holanda té un 4% d'atur. Això és el que m'importa discutir, estem preparats per qualsevol data, però el que ens importa és què hem de fer els propers mesos. I això és el que necessitaríem al nostre entendre que es fes.
I el període preelectoral és el millor moment per debatre tots aquests aspectes, senyor Duran?
Home, si només ho hagués fet durant el període preelectoral, no, però se suposa que de període preelectoral, si es convoquen eleccions al març, falten 6 mesos i, per tant, és una eternitat. Es poden aprovar moltíssimes coses, sobretot quan es vol per part del govern, es declara i nosaltres hem recolzat per algunes qüestions urgència en el Congrés i es poden tramitar, per tant, moltes reformes. Entre elles, totes les que els acabo de dir es poden substanciar en 1 mes i mig. Per tant, es pot parlar perfectament en període preelectoral, fins i tot amb eleccions al mes de novembre. Al mes de novembre, tot el que li acabo de dir es podria perfectament aprovar en el Congrés i el Senat.
Ja sé que no es mullarà, però jo li haig de preguntar, qui prefereix, Rubalcaba o Rajoy?
En Duran Lleida és el millor dels tres.
Sí que s'ha mullat, doncs.
Clar, faltaria més, clar.
Però davant d'una negociació, qui és millor negociant?
No, negociar amb el que perdi no té sentit. En tot cas, has de negociar amb el que guanyi i veurem si és possible negociar i en quins termes es negocia, no? Però no.
En tot cas, Rajoy seria un millor president per fer sortir a Espanya de la crisi?
Home, si és pel que ha ofert al llarg d'aquests 3 anys i escaig com a alternativa des del Congrés, sincerament no sóc capaç de veure quines propostes portaria a terme. Clar, un president o un aspirant a president de govern que es nega a reconèixer que és necessària la reforma de la llei de pensions només per populisme i per intentar cremar el govern de l'Estat, en aquest cas el govern socialista, quan tothom reivindica la necessitat de la reforma de pensions, quan arreu d'Europa s'ha fet, quan les mateixes institucions europees, el Fons Monetari Internacional també ens ho demana, etcètera, etcètera, quan sabem per raons demogràfiques que cada cop hi ha menys gent jove que s'incorpora al mercat laboral, per tant, menys gent a cotitzar, i en canvi més gent afortunadament gran que viu més anys perquè millorar la qualitat de vida, per als avenços de la sanitat, hi ha més gent a cobrar pensions, i això és insostenible quan un aspirant a presidir el govern doncs no està a favor d'aquesta reforma, doncs un té severes i sèries precaucions respecte si és la millor proposta econòmica o no.
Amb qui creu que seria més fàcil negociar el pacte fiscal?
Serà difícil amb tots dos. En tot cas, òbviament, caldrà fer-ho amb aquell que guanyi les eleccions i caldrà intentar fer veure que això és una necessitat pel nostre país, que a més uneix a la gent. Si hi ha altres qüestions com la independència que divideixen, aquí hi ha una gran majoria que dona suport a aquest pacte fiscal. També és veritat que hi ha una minoria que només creu que sigui viable que ens en sortim amb el pacte fiscal. No, abans escoltava el senyor Bolaños crítica amb aquesta idea, no? Hi ha un sistema de negociació, de finançament, perdó, que està en vigor, és cert, però nosaltres mai hem donat suport a aquest sistema de finançament. Per tant, hem entès que la proposta de l'Estatut, que després no va ser executada amb l'acord que va arribar al tripartit amb el govern de l'Estat, era la dient, i la nostra proposta de pacte fiscal és un pacte fiscal equivalent, no és el concert. Al principi es parlava de concert, jo vaig tenir molta cura que parléssim de pacte fiscal i solidari, perquè hem de continuar sent solidaris amb la resta de l'Estat. El que passa que la solidaritat ha de tenir una doble via i la solidaritat no pot ser eterna. Europa ha estat molt solidària amb Espanya, però ha arribat un moment en què Europa ha dit, bé, el que jo he donat a Espanya, se suposa que ja ha servit als espanyols perquè hagin arribat a un nivell de vida que els posi a nivell, valgui la redundància, de la resta de països europeus. Per tant, a partir del nou sistema de finançament europeu ja excloc aquestes ajudes. Doncs bé, la solidaritat, reitero, ha de ser de doble direcció i no pot ser il·limitada.
El pacte fiscal, entrem-hi. Artur Mas ja va oferir divendres un pacte de govern estable amb el Partit Popular a canvi d'aconseguir-lo. Des del PP, Esteban González Pons ja ha replicat dient que no tenen cap intenció de pactar si guanyen les eleccions. Creu que l'electorat entendria un acord amb el PP, el partit que va portar l'Estatut del Constitucional?
En funció dels resultats del pacte, pot entendre-lo o no pot entendre-lo, no? Jo crec que si hi hagués la possibilitat de portar a terme un pacte en el que el pacte fiscal fos una de les conclusions, la gent podria entendre-ho, no? Però ja que parla vostè també d'aquesta qüestió de si pactar o no pactar amb el PP, etcètera, etcètera, permeti'm fer una altra referència, perquè ara llegeixo Duran inquieta Convergència i Unió obrint-se a ser un govern espanyol. Aviam, qui va fer aquesta oferta va ser el senyor Mas. Per tant, jo demano tranquil·litat a tothom de Convergència i Unió i a Convergència, que veig que hi ha en aquest sentit, doncs, hi ha uns certs nervis per les meves declaracions. Jo el diari ara, ahir, el que deia, és pura i simplement preguntat sobre l'oferta d'en Mas, de jo oferir al revés, primer cap a l'objectiu i després ja parlarem com i de quina manera i analitzarem si cal entrar o no cal entrar en el govern. Per tant, no és que digui jo que hem d'entrar en un govern, malgrat que sempre històricament he estat partidari de que seria bo pel catalanisme polític que participés en un govern si es donessin les circumstàncies, però no he fet cap proposta concreta d'entrar en un govern i menys amb el PP ni el PSOE, no he fet cap proposta concreta. Per tant, que ningú es neguiteixi, vull dir, tot segueix igual, no passa res. El propòsit nostre, l'objectiu no és entrar al govern, l'objectiu és el pacte fiscal.
Però en tot cas no ho descarta, i és una possibilitat plausible.
No faci la pregunta, jo no descarto mai res a la vida. Vostè descarta ser director de RAC1, no pot descartar-ho.
Home.
Perquè tindrà aspiració a ser director de RAC1, doncs, per tant...
Hauria de ser molt ambiciosa, eh?
Jo no descarto mai res a la vida, però... No per mi, perquè també Duran vol ser ministre,
sí.
Som-hi. Doncs no per mi, simplement reitero que no s'han de descartar les coses a la vida. No?
Divendres li preguntàvem al senyor Alfredo Pérez Rubalcaba sobre aquest oferiment d'estabilitat al PP, y ens deia això.
Pues que lo explique, que les explique a los catalanes que quiere ser socio estable de Rajoy, que es el que ha creado esta situación, que es el que, por cierto, el que recurrió el Estatuto de Cataluña al Tribunal Constitucional, porque si no hubiera habido recurso, no habría habido sentencia.
¿Lo querría usted como socio estable a Convergencia si gana las elecciones?
Yo, a mí la estabilidad política me gusta más que comer con los dedos. Creo que es muy buena para el país.
¿Qué le sembla?
Pues que sí, que l'estabilitat política és molt bona i que...
No. Però és també pel PSOE aquesta oferta d'estabilitat o només és pel PP aquest oferiment d'estabilitat? O vostès ja ho donen per perdut que el PSOE guanyi les eleccions?
Primera, l'oferta la va fer el senyor Mas, no el senyor Duran, no dic efectes d'allò del neguiteig d'alguns sectors. Segona, don la sensació, crec que la compartiríem tots, que qui pot guanyar les eleccions i a més fer-ho amb majoria absoluta no és precisament el Partit Socialista, sinó el Partit Popular. Falta temps, vet a saber si fins i tot les eleccions seran al març, per tant, en política un mes és una eternitat, 3, 4, 5 mesos pot donar la volta en moltes situacions, però avui per avui, doncs sembla que qui pot guanyar és el Partit Popular, per això quan es fa una oferta de pacte de govern, en el cas que va fer el senyor Mas a TV3, la premsa interpreta que va dirigida al PP perquè es veu el PP guanyador, no? Però nosaltres, òbviament, estem disposats a negociar amb uns i amb altres. Quan se'ns acusa per part, per exemple, el que deia abans el senyor Iceta, de tenir pressa que el senyor Rajoy arriba a la Moncloa. Del part del PP se'ns acusa que estem ajudant a mantenir el senyor Zapatero, per tant, no acaba d'encaixar una cosa amb els altres. Uns, els socialistes, diuen que tenim pressa perquè arriba en Rajoy, el PP que som els que aguantem en Zapatero. Per tant, jo crec que nosaltres fem el que de fer, que és quan hi ha una proposta per part del govern Zapatero que creiem que podem assumir o que podem assumir modificant-la, ho fem. Hem aprovat la llei de pensions, els únics que l'hem aprovat. Per què? Primera, vostè recordarà que el govern el mes de gener de fa 2 anys va comunicar a la Comissió de la Unió Europea que l'edat de jubilació seria els 67 anys. Doncs bé, gràcies a un vot particular de Convergència i Unió, el pacte de Toledo, l'edat de 67 anys no s'imposa ja, sinó que serà flexible en funció dels treballs i serà progressiva en la seva aplicació fins l'any 2028. Per cert, vot que va ser aplaudit públicament i agraït pels sindicats d'aquest país, especialment la UGT. Segon, amb aquesta reforma de pensions hem introduït l'anul·lació d'una ordre ministerial que impossibilitava els professionals liberals, metges, advocats, arquitectes, treballar en els seus despatxos i compatibilitzar aquest treball amb el cobrament de la pensió. Tercera, hem millorat les pensions de viduetat pujant el que és allò que serveix per càlcul de les pensions. Tercera, les d'orfanesa. Quart, hem fet que el servei militar obligatori que s'hagi intervingut un temps determinat en el seu compliment pugui ser considerat, cotitzat a la Seguretat Social com el temps dels becaris fins a 2 anys que hagin utilitzat per formació, etc, etc. Per tant, nosaltres quan aprovem una llei és perquè d'entrada creiem que és necessària aquella llei, si no ens agraden els continguts, intentem modificar-la i si la modificació ens complau és quan l'acabem aprovant.
Tornant un moment a l'entrevista del Rubalcaba de divendres aquí al Món a RAC1, sembla que no està massa per acordar cap pacte fiscal. Parlava divendres de bulímia política quan es demanava això.
Especialment especie de bulimia que nos entra a veces a los políticos, ¿eh? Hacemos un pacto de financiación que cuesta muchísimo tiempo, que supone que el Estado aporta más y que ya no vale cuando no ha acabado ni siquiera de su puesta en práctica. Hombre, vamos a dejar que acabe y evaluamos. ¿Sabe? Da la impresión de que queremos correr a toda velocidad.
¿Qué li sembla?
No, això n'he parlat amb ell fins i tot, no? Primer, el de bulímia, jo crec que convé tots plegats que no fem referència a cap tipus d'enfermetat. Hi ha molta gent que pateix les conseqüències i les famílies, i en van parlar ell i jo, i estava completament d'acord. Inclús em va dir, escolta, els nostres assessors m'han dit exactament el mateix que m'acabes de dir tu, no? Allò d'autisme, etcètera.
Com sí, bé, que li van picar el crostó.
Convé fugir. No, això no és picar el crostó, simplement dir, escolta, potser que no utilitzis aquestes paraules. Segon, en quant al contingut, que és el que importa, no? És a dir, no tenim cap pressa. És a dir, és veritat que hi ha un sistema que està en vigor de finançament, però ja he dit abans que nosaltres no l'havíem aprovat, aquest sistema de finançament. Nosaltres no vàrem estar d'acord. Creiem que no era un sistema de finançament que s'adeia en l'Estatut que havia estat aprovat, inclòs després de conèixer la sentència del Tribunal Constitucional. Per tant, és lícit que nosaltres mantinguem una proposta de finançament diferent de la que avui contempla allò que està en vigor i que ell diu que tenim massa pressa. Pressa no en tenim. Portem molts anys, és el principi, com a Convergència i Unió, contribuint a l'estabilitat política, això que li agrada tant com menjar amb els dits al senyor Rubalcaba. Hem contribuït a una Espanya democràtica, a una Espanya de progrés, hem contribuït a la introducció d'Espanya a la Unió Europea, i tot això amb una paciència franciscana. Per tant, no tenim cap pressa, simplement forma part dels nostres propòsits, i com a tal explicitem que el PSOE no hi està d'acord tampoc, el PP tampoc. Doncs bé, després veurem quin resultat té que no s'accepti la posició per part d'uns i altres. Crec que seria un error, però el temps dirà, perquè en política també es mantenen posicions intangibles i després, en canvi, les circumstàncies fan que varien.
Bolaño.
Senyor Durán, bon dia.
Molt bon dia.
No, hi ha dues coses que em preocupen. Una, que...
A mi més.
Només dos. Avui estic molt relaxat. No, que el president Mas diu, fa un oferiment el divendres, vostè fa declaracions durant tot aquest cap de setmana, i la resposta del PP ve del senyor González Pons. No vull ser dolent, però quin nivell. Després jo pensava que era l'únic que no sabia que el senyor Rajoy tenia programa electoral, i ve que vostè també es queixa de que encara tampoc coneix el programa del senyor Rajoy. Llavors, la meva pregunta és, com podem negociar un pacte fiscal en un partit que no coneixem el que pensa sobre gairebé res, però tampoc sobre el pacte fiscal, i que encara són els que estan dient arreu d'Espanya que els catalans lliguem gossos en llonganisses, que són els que es van carregar a l'Estatut presentant el recurs? Què fem? Borrón i cuenta nueva en el Partit Popular, que és el partit que pot negociar aquest pacte fiscal? I després una darrera cosa que m'ha sorprès a la seva intervenció, senyor Durán. Dos cops ha demanat tranquil·litat a les files de Convergència i Unió. A qui li està demanant tranquil·litat? Perquè a mi no m'ha sobtat que vostès diguin que volen l'estabilitat del govern, ho han fet en el PSOE i en el PP, i el discurs d'entrar en el govern tampoc ens sorprèn massa. O sigui, és un discurs tradicional de Convergència i Unió.
Bé, la primera part. Nosaltres parlem de pacte fiscal com a objectiu de Convergència i Unió. Al llarg d'aquesta propera legislatura. És obvi que caldrà negociar-ho amb aquell que governi, si vol governar. Diu, vostès estarien disposats a negociar-ho amb el PP? Bé, si el PP guanya, no serà pels vots de Convergència i Unió, serà perquè la ciutadania vota en el PP. El principal responsable d'una victòria del PP és el Partit Socialista Obrer Espanyol. Si el PSOE hagués fet bé les coses, a hores d'ara no guanyaria el PP, perquè vostè i jo coincidim que alternativa al llarg d'aquests 3 anys no l'ha visualitzada. Per tant, és molt possible, és la meva impressió personal i puc estar equivocat, que el PP pugui guanyar les eleccions més per demèrit del Partit Socialista, sense restar-li algun mèrit, que algun en deu tenir el Partit Popular, que no per mèrits propis. Per tant, el primer responsable no és Convergència i Unió. El primer responsable de que pugui guanyar les eleccions el Partit Popular és el Partit Socialista. A partir d'aquí, si governa el Partit Popular, amb qui hem de negociar, intentar negociar el pacte fiscal? Amb el Partit Popular. I vostès negociaran amb una gent que va presentar el recurs contra l'Estatut, etcètera, etcètera. Bé, si de la negociació en surt una cosa positiva que fins i tot supera l'Estatut, per què no? Per què no fer-ho? És la nostra obligació continuar endavant i defensar, sense oblidar què va significar aquell període, i sense oblidar tampoc, sense voler equiparar de cap de les maneres, perquè seria injust la posició del PP amb la del PSOE, que el PSOE tampoc va defensar davant del Constitucional les tesis de l'Estatut. Només cal llegir-se les al·legacions presentades per l'advocacia de l'Estat, que òbviament és dependent del govern de l'Estat, per saber que la defensa de l'Estatut va ser molt tèbia en aquest sentit. I la segona qüestió, no, quan un llegeix durant inquieta Convergència i Unió obrint-se sent un govern espanyol, com que ja em conec la cançó, com que ja fa 3 anys i mig en vigílies de la meva proclamació, abans en parlàvem com a candidat, doncs ja va sortir tot aquell debat, no és que tothom tranquil, que anem de vacances i que per tant una mica de tila va bé tothom i que no proposo entrar, que no proposo que en Durant sigui ministre, que les coses estan igual avui que en dissabte, vaja, que no ha passat res entremig.
Francesc.
Sí, bueno, el senyor Duran ha fet una exhibició de veterania política i d'habilitat dialèctica, escabullint-se quan calia, dient el que volia dir, i bueno, se li nota, crec que està en el seu millor moment. Per això et segueixo des de tants anys.
Abans que ningú... Mira, és la nota d'avui.
No, més. A veure, no, però jo crec que en el fons el gran eslògan aquest de pacte fiscal, què vol dir Convergència i Unió amb pacte fiscal? Perquè no vol dir, em sembla, que no vol dir allò, no, nosaltres no vam aprovar, vam estar en contra del pacte de 2009, per què? No es va estar en contra el 2009 perquè s'estava a l'oposició a la Generalitat, perquè el 2009 és un pacte, és un sistema de finançament millor que el del 2001, en el sentit de que més favorable a la disminució de la solidaritat per part de Catalunya, per entendre'ns, i una mica, no disminuir la solidaritat, però sí tenir més en compte les possibilitats de recaptació de Catalunya, i en canvi el 2001 se'ls va estar d'acord, perquè llavors s'estava en pacte o en aliança amb el Partit Popular, i el 2009 no. I aleshores, jo tinc la impressió que quan es diu volem el pacte fiscal, és una fugida endavant per evitar que les bases i militants, unes certes bases i uns certs militants de Convergència i d'Unió, que estan per la independència, doncs quedin contents durant un temps, i després d'això de la independència ja en parlarem, perquè ara dir independència, com vostè ha dit, vol dir dividir, i per tant vol dir perdre vots.
Jo estic d'acord en que el pacte del 2009 és millor que el del 2001. Amb un matís, el 2001 ja no estàvem en coalició amb el Partit Popular, no, a nivell de Madrid, ja tenia majoria absoluta el Partit Popular. Sí. Però és veritat, és millor. Sí. Però no es correspon, segons nosaltres, al que preveia l'Estatut. Però per què plantegem això? Jo crec que ho entendrem, vostè coneix prou bé el model federal alemany, no? Vull dir, a Alemanya hi ha una sentència del Tribunal Constitucional que parla clarament de que un dèficit superior al 4%, dèficit fiscal intern, és insostenible per dues raons, perquè no permet afrontar la internacionalització de l'economia dels lands i perquè no permet afrontar el repte del mercat interior europeu. Bé, Catalunya, xifres amunt avall, com a mínim estem al 9-10% de dèficit fiscal respecte a l'Estat. Bé, es podrà qüestionar, però els estudis, les balances fiscals presentades fins i tot pel govern de l'Estat...
Sí, és això, sí.
Són aquestes xifres. Per tant, molt per sobre del 4. Però fins i tot Alemanya, amb aquest 4, 3 estats, Baden-Württemberg, Hessen i Baviera, no hi estan d'acord. Per tant, plantegen que encara sigui menor. Per tant, un país com Catalunya, que té un dèficit fiscal tan important, que veu com aquí té dificultats per atendre determinats serveis socials, per pagar la llei de dependència, que voldria pagar complements a les pensions vídues més baixes, etc, veu que no pot fer-ho amb els seus diners, malgrat que existeixen, i veu com la solidaritat, que no vol deixar de ser solidària, és una solidaritat amb escreix, i que altres indrets que utilitzen aquesta solidaritat malgasten aquests diners. Per tant, nosaltres tenim dret amb els nostres diners a fer un plantejament diferent i a disminuir aquest dèficit fiscal des de la solidaritat, cosa que no succeeix amb el Conservasc, i és curiós que ningú obri la boca davant del Conservasc o de Navarra, que no és solidari, i en canvi quan des de Catalunya es fa qualsevol plantejament demanant allò que és just per nosaltres, tothom se'ns tiria a sobre. Aquesta és una gran diferència que no acabo d'entendre per què Espanya té aquesta actitud respecte a la reivindicació catalana.
Per tant, és un pacte fiscal que no va en el sentit del concert econòmic, sinó que va amb una situació més justa de finançament de Catalunya, si es pot dir així.
Bé, no? És una gran diferència amb el concert, és que el concert, vostè sap com jo, que el que fa és establir un cupo, que determina el diner que ha de retornar després d'haver cobrat tots els impostos Euskadi a Madrid. I aquest cupo es determina en funció del cost dels serveis que el govern de l'Estat continua oferint per les competències que té l'Estat als ciutadans d'Euskadi, sense que en aquest cupo hi hagi cap quantitat de solidaritat. Nosaltres el que volem és, primer, recaptar com el País Basc tots els impostos, segon, retornar un cupo a Madrid, no cal dir-ne cupo, però aquest cupo no s'ha de limitar només a pagar-li a l'Estat els serveis que ens ofereix. També volem afegir-hi un plus de solidaritat. Per tant, no ens neguem a la solidaritat que l'altre concert no té.
Per tant, sí que hi ha concert.
Gran Pere.
Bueno, concert en la mesura de que...
Perquè en les lleis del concert es parla contínuament de solidaritat. Després
sí, però,
el càlcul,
però no,
jo què
no,
sé.
No, el càlcul no hi és. Només es calcula i es paguen els serveis que l'Estat fa a la Generalitat. Als ciutadans bascos. Per tant, la gran diferència és aquesta. És que el nostre té un component de solidaritat. El que passa que la solidaritat, reitero, ha de tenir límits. El cas europeu és descarat. Europa ha ajudat moltíssim a Espanya.
És molt diferent. No. Els fons aquests europeus és molt diferent del sistema de finançament.
No, però en el fons estem parlant del concepte de solidaritat.
Sí,
per què hem de ser solidaris amb la resta de l'Estat? Perquè som més pobres i els hem d'ajudar a posar-se al nostre nivell. Sí, quin motiu hi ha, si no per ser solidaris?
Seria el fons d'aquest de finançament interterritorial. No seria el sistema de finançament en si mateix.
És el fons de compensació interterritorial. És el braç executor d'aquesta solidaritat.
Sí, però això és poca cosa, en el fons.
Oh, carai, però el resultat final no és poca cosa. El resultat final és aquest 8-9% o 10% de dèficit.
Jo crec que té relacions de carreres amb que si les institucions de l'Estat fossin lleials amb un sistema de finançament com aquest podria funcionar, però no com l'actual, vull dir, però així no pot funcionar.
Tenim després una pregunta molt greu.
Primera,
que no ho ha dit jo no estic d'acord, no ho ha dit i a més a més no estic d'acord, encara que ho hagués dit no estaria d'acord.
Estem tots en desacord, però en qualsevol cas ell venia a dir, el problema no és el sistema, el problema és la solidaritat, segons aquesta dialèctica. Jo dic que estic d'acord, el problema no és el sistema pròpiament, el problema és el sistema en aquest estat. En un altre estat igual aquest sistema no seria tan problemàtic, només volia dir això.
Però per una pregunta molt breu, perquè ja estem passats d'hora.
M'he excedit retòricament. Dues preguntes molt breus.
Ui.
Molt breus.
Dues.
La primera de fons, la segona més tècnica. La de fons. Aviam, vostè que va escriure un llibre que es deia Entre una Espanya i l'altra, i que sempre ha abogat per una Espanya més civilitzada, una Espanya més, diguéssim, liberal-democràtica, no sé si aquesta seria la pregunta, es troba liderant la Convergència i Unió probablement més independentista dels últims 30 anys, i està encaminant, diguéssim, el vaixell de Convergència i Unió cap a una negociació molt dura, que és la del pacte fiscal, i que hi ha molts sectors del seu partit que preveuen o bé una negativa del govern central, governi qui governi, o bé un pacte molt a la baixa, i per tant una resposta que en el cas de Convergència Democràtica de Catalunya enfila cap a la transició nacional, enfila cap al dret a decidir, enfila cap a uns conceptes que els partits majoritaris catalans diguéssim no havien posat sobre la taula d'una manera tan ferma com fins ara. Em pregunto si vostè se sent còmode amb aquest paper i què preveu després de la negociació del pacte fiscal davant d'aquestes dues alternatives, o bé el no, o bé una oferta molt a la baixa. I la tècnica, que és molt breu, és: vam viure una desaprovació dels pressupostos del 2011 al Parlament de Catalunya molt afectats per les eleccions municipals. El tacticisme dels diferents partits de cara a les municipals sempre provoca, o de cara a qualsevol elecció, sempre provoca que els debats importants quedin aviciats pel populisme, diguéssim, electoral. Si anem a unes eleccions anticipades a la tardor, ens trobarem davant del mateix problema amb l'aprovació dels pressupostos del 2012 de la Generalitat de Catalunya, i li interessa, per tant, a Convergència i Unió que les eleccions siguin més aviat al març que no pas a la tardor?
Aviam, primera, vostè fa un estudi sociològic del que és Convergència i Unió, més capacitat de la que tinc jo.
És la meva opinió, sí,
sí, molta més capacitat de la que jo tinc per fer-la, malgrat formar-ne part. Només he de dir-li el següent: jo em sento còmode amb el paper de cap de llista de Convergència i Unió. Soc conscient de que Convergència i Unió, com arreu del país, hi ha expressions de rebuig al model Espanya, o almenys al model d'Espanya que es vol imposar, i són, per tant, no s'han d'amagar. Crec que s'han de respectar, vull dir, en democràcia s'ha de respectar tot tipus d'actitud i més de sentiment. Dit això, la proposta política de Convergència i Unió no és tota aquesta que vostè diu, sinó la proposta política de Convergència i Unió, com també recorda vostè, per aquestes eleccions, que jo encapçalo, és la del pacte fiscal. I la meva obligació és anar a defensar aquest pacte fiscal, projecte que vull recordar bé ja de la campanya electoral a les eleccions al Parlament català, i que per tant, doncs, primer qui el fa públic és el president Mas com a candidat a les eleccions al Parlament de Catalunya, i jo he de continuar amb la torxa, perquè és obvi que té una projecció en la política espanyola evident, perquè qui s'ha de negociar és amb el govern de l'Estat, no? El meu objectiu és que això surti. Què passarà si no surt? Bueno, doncs voldrà dir que hi haurà un fracàs, que no serà només de Convergència i Unió, que no serà un fracàs col·lectiu, i per tant és possible que aquests sentiments que vostè diu que existeixen, i que és cert que existeixen, mesuraríem amb quin grau, etc, etc, doncs s'estiran frustrats, i per tant doncs estarem davant d'un nou escenari polític que s'haurà d'administrar. Ara, jo quan surto al terreny de joc no surto per administrar la derrota, surto per guanyar. Després, si perdo, doncs ja analitzaré el proper partit, però per tant el meu objectiu és guanyar aquest partit, i el partit, torno a dir, juga amb un clar objectiu, no pas l'únic, perquè tot només fem parlar de pacte fiscal. Escolti'm, jo vaig dedicar molt més temps a parlar de la situació econòmica, vaig dedicar molt més temps a parlar de la necessitat de finançament de les empreses, vaig dedicar molt més temps a la necessitat i explicant mesures concretes per crear ocupació, que no passa el pacte fiscal, que també ocupa una part important del nostre compromís. Ara, el que més li preocupa a la gent és la feina, que no n'hi ha. El que indigna la gent és el 45% d'atur juvenil i el més del 20% d'atur en general. El que indigna és que encara no hàgim estat capaços de trobar una llei electoral que permeti una participació més directa als ciutadans. Tot això és el que indigna. Aquest malestar social ve provocat per aquestes raons, i amb un afegitó certament a Catalunya en relació al tracte fiscal injust que rep i aquell dèficit fiscal que abans parlàvem amb el senyor Carreras. La segona pregunta, a nosaltres ens interessen les eleccions, torno a dir, en funció del que es faci. Si no s'ha de fer res, com sembla que no vol fer el govern socialista, quan més aviat millor. No som tacticistes de dir això ens perjudicarà o ens ajudarà de cara als pressupostos. Miri, jo crec que les cartes dels pressupostos estan marcades. Jo crec que el Partit Socialista no vol col·laborar amb Convergència i Unió, que ho ha fet amb la llei Òmnibus, però que ha estat un esforç personal del senyor Nadal, i que ja surt el senyor Iceta avui, i el senyor també Montilla ahir en una entrevista en El País, deixant prou clar que aquesta no ve a ser l'actitud de fons del Partit Socialista, lo qual crec que és un error per part del Partit Socialista, perquè hauria de ser corresponsable en primer lloc, en tant i en quant són els que han generat el dèficit que ara hem d'intentar resoldre mitjançant una reorientació de la despesa pública, i en segon lloc perquè crec que deixen un gran espai polític en el Partit Popular aquí a Catalunya. Per tant, crec que està cantat que sigui quan sigui la data electoral, el tacticisme en els propers pressupostos continuarà estant vigent.
Per ser senyor Donelleda, ja el deixem marxar. El número 2 de la seva llista el té clar? Té alguna intuïció? Ens pot avançar el nom?
Jo intuïcions moltes, però el dos correspon a Convergència Democràtica, i a més sé que no hi ha cap decisió presa ni necessitat de prendre-la. No estan convocades les eleccions, ni hi ha tampoc cap decisió presa sobre el qui serà el 2, el 3 i el 4 d'Unió Democràtica, ni qui serà el 2, el 3 i el 4 de Convergència Democràtica de Catalunya. El que sí sé és que sigui que sigui, serà un bon número 2, i que en Durà no tindrà cap problema amb el que sigui número 2.
Li agradaria que repetís Pere Macias, o apostaria per algun altre nom,
no,
com el Duriel Pujol?
Jo no, sóc qui ha de fer propostes. El nom de l'Oriol Pujol, vostès en parlen molt, però ell en cap moment s'ha proposat per aquesta responsabilitat. Pere Macias és l'actual número 2. Jo em sento orgullós de ser el cap d'un grup parlamentari que és el millor grup parlamentari de Madrid. No dit per mi, que això seria poc important i no tindria valor, dit per la major part de grups parlamentaris, dit per la major part de la premsa, i perquè és una realitat. Un grup parlamentari, 10, però excel·lents tots 10, i també els senadors. Per tant, per mi ho han fet molt bé. Ara les decisions sobre qui ha de repetir les ha de prendre cada partit. Convergència en el seu cas, jo en el meu.
Per cert, que segons una notícia d'última hora, l'agència de qualificació Moody's ha rebaixat la seva qualificació dels bons grecs en 3 nivells fins al grau 1, enfonsant-la fins al més baix de la categoria de bons escombraries i deixant-los a un graó de l'impagament.
Bueno, no m'estranya, miri, acabo de dir, o ahir, no sé on, algun indret ho ha escrit, potser en el blog, de que la solució que s'ha pres per Grècia és un pas endavant, però completament insuficient. El tema grec, que és un tema molt important que Europa hauria de resoldre, al meu entendre, d'una manera que avui per avui Alemanya no vol o creu que no li interessa, quan crec que s'equivoca. Jo crec que hauríem d'anar cap a la fórmula dels eurobonos, és a dir, emetre deute a nivell europeu i no a nivell de cada país, perquè si tenim com tenim una política monetària comuna, el que seria lògic és que tinguéssim una política econòmica també comú, i per tant des d'aquest punt de vista crec que la resposta hauria de ser l'eurobono. Això provocaria lògicament que Alemanya hagués de pagar més pel bo europeu que no pas pel bono alemany, però també és veritat que Alemanya, si tira la seva economia, és gràcies a l'exportació, i una part important d'aquesta exportació recau en els països, en la resta de països d'Europa. Per tant, no li interessa a Alemanya tampoc que caigui Grècia. Alemanya resisteix a donar aquest pas dels eurobonos, però jo crec que és la solució. Europa només té una solució, que és més Europa.
Senyor Josep Antoni Duran i Lleida, moltíssimes gràcies per haver vingut avui. El dia que em sembla, segons tinc entès, que comença vacances. Uns
sí,
dies de vacances.
Sí, me'n vaig a Azerbaiyán de viatge oficial. Aquí al costat, 7 o 8 hores per arribar-hi, dos dies de treball intens i un altre per tornar. Mira si començo vacances.
Ostres, en tu que se'n va de viatge, però després podrà...
Sí, però quin viatge?
Vacances?
Sí, home, clar, que penso fer vacances. Aniré pujant i baixant, estaré a la Vall d'Aran, al meu poble Campell, Aigua Blava, i aniré pujant i baixant.
Molt bé, doncs bon viatge a l'Azerbaiyán.
Gràcies.
Segur que serà una experiència.
Experiència sí, no he estat mai de tant experiència sí.
Bon dia.
Bon dia.
El perquè de tot plegat.